és com el que sona.
Clar, i queda evident que hi hauria aquest pic de feina. Escolta'm, ja que ens acompanya aquest matí, i ja que n'hem parlat tant del vot per correu, clar, que hi ha una part que jo crec que és interessant d'explicar-li a la ciutadania, que ja deia, clar, la seva feina en relació amb el vot per correu, a Correus encara no ha acabat, perquè evidentment, ara mateix, a les oficines de Correus hi ha molts sobres on hi ha vots, i aquests vots el diumenge han d'acabar en una urna, i això vostès els continuarà implicant un accés, quan et dic un accés em refereixo a feina extra, que els hi toca sempre que hi ha una campanya electoral, però que aquest any serà per gestionar aquests 2,6 milions de vots que estan a Correus. Com acaben aquests vots que ara estan a Correus a dins l'urna que li pertoca, perquè més cada vot ha d'anar a l'urna que li pertoca aquest diumenge?
Exactamente, muy bien apuntado lo que acabas de señalar, porque muchos ciudadanos y ciudadanas piensan que nuestra labor acaba hoy. No, recordar que entre otras funciones, ¿no?, que realizamos en cuanto a la campaña es el reparto de la propaganda electoral de los diferentes partidos políticos que recibe el ciudadano. Es un volumen también muy importante. Y recordar también que el propio día 23, el día de las votaciones, Correos estará presente. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la entrega en las distintas mesas electorales, 60.314 repartidas en todo el Estado español, pues Correos estará presente, como decía, por la entrega de los votos solicitados. Y ojo, también en el mismo día, día 23, ¿no?, pues lo que llamamos el tercer sobre, que es que el cartero y la cartera se presentan en la mesa y recoge resultados del escrutinio de las diferentes mesas para llevarlas ese resultado a las juntas electorales y demás.
Com es custodien els vots tot aquest temps? Perquè al final jo he votat per Correus, no? Jo he anat a la meva oficina de Correus, he recollit la documentació, he ensenyat el DNI, he posat el sobre del Congrés, he posat el sobre del Senat, el certificat aquest d'empadronament, no?, que s'adjunta, ho poso tot en un sobre i voto. És a dir, però per mi el fet de votar, en aquest cas, és donar-li el sobre amb els meus dos vots a la persona de Correus que m'ha atès en aquell moment. A partir d'aquí, com es custodia això? És a dir, aquests vots, quin procés fan fins que el carter diumenge els porti al meu col·legi electoral?
Hay una cadena, hay un protocolo, hay una cadena de custodia de esta documentación electoral. Ya desde el principio del primer día de campaña hay una serie de instrucciones, hay un protocolo de custodia. Y entonces somos responsables, digamos el empleado y empleada pública del servicio de Correos, de hacer efectivo esa custodia. Hay una serie de controles. Desde el inicio de la campaña se dan una serie de instrucciones a las diferentes oficinas, a los diferentes ámbitos y áreas de Correos para cumplir con esa custodia, ¿no?
Que a més estem parlant que jo crec que molta gent a vegades no n'és conscient, no?, d'aquest vot per correu. Jo, com tots els ciutadans, no?, un dia vaig rebre una targeta censal a casa meva, no? Tots ho rebem a casa, allò, la targeta censal, que et diuen, doncs escolta, vostè és el Pol Marçà, li tocarà votar en aquest col·legi, en aquesta mesa, no?
Sí.
El meu vot, si jo hagués votat per correu, acabarà exactament en aquell urna, oi?
Exactamente, sí. De hecho, tú lo acabas de mencionar, el proceso por parte de Correos empieza cuando se entrega la tarjeta censal en el propio domicilio y concluye el propio día 23. No es que Correos se desentienda a partir de hoy del tema de la campaña, no.
Sí, pot ser que llegís que això els acaba implicant, que són 14.000, 15.000 persones de Correus treballant per fer-ho viable.
Continuamente solicitamos a dirección de Correos que ponga todos los medios de refuerzo, ¿no? Para poder, calculamos que entre 15.000 o 20.000 compañeros y compañeras son necesarios para la cobertura logística y de gestión del propio día 23, con las tareas e instrucciones que antes detallé, ¿no? Tengo aquí otro dato, estaba leyendo, significativo, que por ejemplo, en el 2019, en las elecciones generales, el 9% de los ciudadanos y ciudadanas que recibieron la solicitud, que gestionaron el voto por correo, luego no lo ejercieron. ¿Me explico?
Sí.
El 9%. No sé si esta vez era dando igual cantidad o porcentaje, pero es un dato más significativo. También otro dato es que calculamos que el voto por correo, la solicitud de voto por correo puede representar pues cerca del 8% del del censo.
Del censo electoral. Sí. Doncs mira, és una dada interessant aquesta, evidentment. La coneixerem a partir del moment en què Correus doncs, ho faci públic, però vaja. Jo crec, també li diré que devem rondar més o menys aquestes quantitats aproximadament, eh? Però clar, evidentment, com que són aproximacions, no? Encara no...
Són aproximacions. Y de hecho hemos solicitado una vez más a la dirección de correos mantener una reunión en el día de hoy o mañana para que se nos informe a las distintas organizaciones sindicales de un informe de cómo está yendo esta campaña. Uh-huh. Hemos solicitado una reunión que seguramente en breve veréis en prensa la solicitud y petición de esta reunión informativa con la propia dirección de correos, precisamente para que se nos informe.
Sí, sí, no, i jo crec que serà molt interessant que tots ho puguem acabar coneixent, no?, també exactament quines dades són, i sabem que hi ha hagut aquestes 2.600.000 peticions, saber exactament quanta gent finalment no ha acabat exercint el seu dret a vot, sobretot perquè és gent que ja sabrem que diumenge no pot anar a les urnes, no?, al final són una part de l'electorat que segur que no votarà, però vaja, jo crec que vostè em deia que calculaven al voltant de 160.000, 170.000, sí. ¿No?
160.000 a nivel estatal, y aquí en concreto, en el ámbito de Cataluña, calculamos, vuelvo a repetir,
sí.
Datos orientativos, porque no ha facilitado datos correos aún, calculamos que entre 15.000 y 17.000 ciudadanas y ciudadanas tienen su hoja de aviso en el domicilio.
Que son 15.000 de 200, ¿cuántos?
De 270.000 solicitudes que ha habido.
De 15.000 de... Sí.
Otro dato que se me viene a la cabeza, y perdonar que te interrumpa, ¿eh?
No.
En las municipales, las últimas que tuvimos durante el mes de mayo, ¿no? En Cataluña, las solicitudes de voto por correo fueron 80.000.
Claro, es que la xifra és...
Y estamos manejando ahora unas cifras de más de 200.
Sí. La xifra és brutal, però vaja, estava fent el càlcul així ràpid, eh? Però si la xifra més o menys acabés rondant les aproximacions que em dona, estaríem parlant d'aproximadament un 6% un 6% de persones que han demanat al voltant, al voltant d'un 6-7% de persones que haurien demanat el vot per correu. Avui no ho haurien... Avui encara no ho haurien fet, però vaja, ja dic que tot això, evidentment, a l'espera que finalment sigui Correus com a empresa, no?, qui certifiqui...
Facilite los datos oficiales, sí.
La realitat
también, calculamos también a modo orientativo, y creo que lo mencionaste en el programa, que más de ya 2.100.000, cerca de 2.200.000, ya sí han depositado el voto de esas solicitudes a nivel estatal.
Uh-huh. Doncs aquesta és la realitat. Avui fins les 10 de la nit són, per tant, encara pràcticament 12 hores per endavant aquestes, al voltant de 15.000 persones en el cas de Catalunya que van demanar el vot per correu i que encara no han anat a votar. Que sàpiguen que Correus els esperen amb les mans obertes perquè ho puguin fer, que ho puguin fer amb totes les garanties i que no cal que pateixin ni que ningú, sigui polític o no, els faci dubtar del dret que tenen a votar per correu i de que aquest vot per correu serà, evidentment, ben gestionat, perquè així ha de ser o hauria de ser. Senyor Valdés, un plaer haver-lo escoltat. Moltíssimes gràcies i bona feina.
Bon dia.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen 8 minuts del punt de les 9 del matí. Ara en seguirem parlant de tot plegat. Obrim el temps de tertúlia avui amb la Montserrat Nebrera, amb la Marta Les Sales i amb el Joan Serra.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència
i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu, què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
És actualitat. El matí és opinió. El matí són protagonistes. El matí és a Ràdio Estel.
Vinga, passen 11 minuts del punt de les 9 del matí avui amb la tertúlia en marxa aquí a Ràdio Estel amb la Montserrat Nebrera. Com estàs, Montserrat? Ben tornada.
Bon,
molt bon dia. Amb la Marta Les Sales. Com anem, Marta? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
I amb el Joan Serra. Joan, bon dia.
Ben molt bon
dia. Ben tornat al programa. Escolta, ara escoltàvem en Rubén Valdés parlant de com ha anat aquest vot per correu. És evident que les xifres d'ells són aproximades, eh? És Correus qui les ha d'acabar donant. Unes 15.000 persones no haurien votat encara a Catalunya de les que ho havien demanat, de 270.000. A Espanya calculen els sindicats de Correus que deuen ser unes 160.000 d'aquell 2.600.000. Jo he fet aquí quatre càlculs barats i ràpids. Això és entre un 5,5 i un 7% aproximadament dels que van demanar el vot per correu. No ho han fet, que és molt poc, no? Ens deia el senyor Valdés, per exemple, en les darreres eleccions la xifra s'havia mogut entre el 9 i el 10% dels que ho havien fet, i ara sembla que la xifra seria una mica menys que això. Jo trobo que té molt de mèrit. Perquè a mi m'ha semblat molt gros al llarg d'aquesta campanya electoral que per part dels partits polítics espanyols es qüestioni una manera de votar. Ja ho dic així, ja, directament, de base, a partir d'aquí, si voleu, en parlem, eh? Entre altres coses, perquè no coneixien l'històric, no? Hem anat explicant moltes campanyes electorals i mai havíem explicat que hi hagués un problema de fiabilitat amb el vot per correu. Podia tenir-ne molts, de comoditat, de molt, però de fiabilitat, no.
No? Sí. Sí, a mi un dels episodis més greus de la campanya, per complementar això que deies, em va semblar les paraules de Feijóo posant en dubte que a la direcció de Correus hi hagués una intenció de manipular els resultats amb el vot per correu. És a dir, quan ell insinua la tupinada en el vot per correu i diu que els carters, no, el que han de fer és treballar al marge del que els diuen els seus caps, aquest és un missatge que qüestiona la netedat del sistema democràtic. I a mi em sembla que formular això en campanya, encara que sigui campanya, sense cap mena de prova, i repetidament, perquè llavors hi va haver un matís, aquestes rectificacions que ha fet Feijóo, no? que matisa però no acaba de dir-ho del tot, però ho va dir en dues ocasions abans de matisar, va insinuar la tupinada. Em sembla que això és molt greu, no? I segurament és un dels episodis més controvertits d'aquesta campanya. Sabent, a més, que de les municipals ja veníem amb tot el que va passar, no? En alguns episodis...
Però el que va passar, Joan, a les municipals, no, és a dir, la responsabilitat no era de Correus. Que tu poguessis votar per Correus sense el DNI...
Sí.
Per això és una ordre que arriba donada a les oficines, igual que ara els han dit. Sense DNI la gent no pot votar, abans això no passava. Per tant, el problema era fora de l'oficina de Correus.
Sí. Jo ho dic perquè tenint el precedent molt diferent del 28 de maig, estendre l'ombra de dubte ja directament sobre la cúpula de Correus, em sembla que és un missatge dolentíssim.
A veure, tot això recordeu, que us he fet avui a l'informatiu, aquestes darreres hores, Vox ha demanat a la Junta Electoral, justament per qüestionar l'altra vegada la gestió que se pugui fer des de Correus d'aquest vot, que es canviï, que la gent que havia demanat votar per Correus, per exemple, i que no acabi votant per Correu, pugui votar diumenge de manera presencial a l'urna, perquè això no pot, això ara ja no és possible. És a dir, aquestes 15.000 persones a Catalunya o 160.000 a Espanya que han demanat el vot per correu, si no voten per correu, no poden votar.
Sí, sí, sí.
I aquí no hi ha marxa enrere, tu ara no pots dir, no, doncs mira, ara em fa mandra i diumenge ja aniré a la mesa.
Però és que jo crec que aquestes persones, o sigui, jo...
Que són molt poques,
Vull dir... Em plantejo quina és la dinàmica... Bueno, poques, però per un vot, en el meu poble, em vau guanyar un partit respecte de...
Sí, sí, no. Home, no, però dic que globalment, vull dir que no. Vull dir que...
No, i que ha passat sempre, no? I que segurament el que ens haurem de preguntar és, efectivament, què passa amb aquestes persones. Però en el sentit de quina és la mecànica del vot per correu, penseu, o sigui, encara poden avui, però aleshores... L'han demanada per què? Perquè anaven a la platja. És a dir, qui demana el vot per correu perquè se'n va de vacances, què se'n va? El dia abans de votar? És a dir, la probabilitat de que la persona que pot demani el vot per correu estigui dos dies abans per poder anar a votar i no vagi el diumenge, és que no vol tornar de la platja abans a les 8 de la tarda. No, és que no m'imagino un altre cas, perquè si has anat, la gent no, les vacances normalment van... a primers de juliol, la segona quinzena, a final de mes, i aquesta és una mica la dinàmica del que marxa. Jo què sé, tinc un viatge, me'n vaig a Tombuctú, no? Però hi havia un mantra que corria, que si demanaves el vot per correu, et tocava anar a la taula electoral. Vés a saber si no té una mica a veure amb això, i ara s'han quedat sense la possibilitat de votar. Però vull dir que, en el fons, tot el sistema és una mica arcaic. Dona la possibilitat de que algú vulgui fer una mica, pel poc gros, una crítica generalitzada. Això no nega que el sistema de correus, en general, sigui un sistema molt deficitari. Qui no s'ha trobat en una oficina de correus que hi ha problemes per trobar no sé què, que li arriba no sé quantos, que passen per casa i bueno, o no passen directament, no? I això té a veure amb la responsabilitat política, però com a tants altres serveis de l'administració pública, que ens hauríem de reconsiderar quins són els criteris de productivitat, de quina manera es manté la feina, per què les persones es poden enquistar en una feina quan no fan la feina bé, però, no Montse, de correus, Montse, de tot.
De tota manera...
I això s'ajunta amb un sistema una mica arcaic del correu del zar, de ara te traigo el poto, luego te lo quito, ara con DNI, després no.
De tota manera, això forma part del sistema, que és el que s'hauria de mirar. Sí. O sigui, aquí els funcionaris de correus el que han fet és fer la seva feina seguint el que hi ha. I fins i tot, et diré una cosa, si hi ha gent que el dia de les eleccions no vol anar a votar, perquè igual hi ha algú que no vol anar a votar, o perquè no es troba bé, o perquè aquell dia té un dinar fora de la ciutat o del seu poble, per la raó que sigui, senzillament perquè és que no vol. I hi ha la possibilitat de votar per correu.
O que no vol que ho vegin al seu poble.
Doncs, és que fins i tot hi ha d'haver la possibilitat que una persona demani votar per correu i sigui una de les persones indecises i que a l'últim moment decideixi que no vol votar. O sigui, és una, el sistema t'ofereix aquesta possibilitat per votar. I per tant, tu has de tenir exactament els mateixos drets que té qualsevol altra persona. Ara bé, jo em pregunto, tothom està aquí amb aquests esgarrips, amb el tema del vot per correu, i elecció rere elecció. Em sap greu perquè ara vaig a dir una cosa que al final sona tòpic. Tenim el vot dels expatriats, el vot exterior, que hi ha milers i milers i milers de vots que es perden. Que és que no és que ja no hi ha ni la possibilitat perquè no els hi arriba a temps. I a tothom li sembla el més normal del món, i a mi em sembla realment al·lucinant, perquè recordo que la Junta Electoral ha arribat a provocar que se suspengui un president de la Generalitat perquè tenia un cartell al balcó. En canvi, hi ha milers i milers i milers de persones que cada elecció, elecció rere elecció, sistemàticament no poden votar, i ho donem com el més normal del món.
El que passa és que
ja
jo crec, Marta, que hi ha un... però fixa't que això és un problema que se sap que existeix, que ha estat denunciat i que és un problema real. I, per tant, des d'un punt de vista... A mi el que em sorprèn del qüestionament d'ara és que això que tu ara estàs explicant, Marta, des d'un punt de vista del qüestionament polític, té tot el sentit del món, perquè se sap que és així i perquè se sap que passa. Correus... Quants debats hem fet aquí en tertúlia sobre Correus?
Bueno,
quants debats hi ha? Sí,
home, no. Que ha ajudat molt
sí,
a que la gent agafi
però sí, però Montserrat, insisteixo, jo crec que és molt important a la gent explicar-li les coses quan passen, com passen. A Melilla hi havia, no, en altres ciutats d'Andalusia, el problema que hi havia és que hi havia persones que s'aprofitaven d'una debilitat del mecanisme del vot per correu.
Sí, una escletxa, sí, que deixava...
Per fer... Però no hi havia un problema amb Correus. Ara el que s'està qüestionant és Correus.
És aquí...
No hi ha hagut cap debat. És a dir, a mi el que em sorprèn és...
I ho qüestiona algú que havia estat al capdavant de Correus.
Si políticament és lícit qüestionar un servei que no ha sigut un problema en tota la legislatura, que ningú ha plantejat que hi hagi un... Ja sé que es parla històricament Correus, vale. Però no hi havia un problema polític amb
però,
Correus.
Però això té una
no?
explicació absolutament clara des del punt de vista estratègic. O sigui, si el dia de les eleccions... Ara que sembla bastant clar que guanya la dreta, però hi ha algunes enquestes, alguna del CIS, bàsicament, que diu... Però ja sabem que les enquestes, a vegades, no. Imagina't per un moment que aquest frec a frec s'acaba allò, que per un grapat de vots acaba guanyant el PSOE.
Sí, doncs, perquè és que si guanyés el PSOE seria per un ja grapat de vots.
Ja la tenim... No, sí, efectivament, però ja la tenim muntada, sí, perquè, sí. Oiga, ja lo dijimos antes de las elecciones, sí, o sigui, s'està muntant tot un argumentari que es pot utilitzar per
repressió. Que això ve de lluny, és a dir, el run-run aquest, de la legitimitat, ara és Correus, però el run-run de la legitimitat, això ha funcionat en els últims anys del govern del PSOE i Unides Podem. Ha estat en permanent qüestió la legitimitat dels pactes, la legitimitat de com va arribar la Moncloa a Pedro Sánchez, i això és un run-run in crescendo, que ara ha tingut l'episodi de Correus. Imaginem-nos l'escenari que guanya la coalició d'esquerres. Quin serà l'ambient polític a Espanya si es produís aquest escenari amb una aliança, diguéssim, en què la segona força, posem que hi ha una victòria per la mínima de la dreta, la segona força és capaç d'articular un govern i hi ha una majoria alternativa amb també els partits perifèrics de l'Estat. L'ambient i el clima polític a Espanya seria molt carregat. I això és un element més d'aquesta crispació creixent. És així, i ara hi tenim la pressió de Correus, però no és una cosa que hagi començat la setmana passada.
Sí, sí. No, estic absolutament d'acord. Per això deia que han aprofitat la vinentesa d'una imatge que sembla que sigui el mateix del que va passar a Melilla... I aleshores ara tenim un escenari en el qual... Clar, hem de pensar que fa 4 dies hi havia, em sembla que 1,5 milió de vots que no... que potser no es podien donar. Això era més fàcil, no? 1,5 milió de vots amunt o avall. Quan estem parlant de que les xifres de la gent que està ara... Si, vots que es roben del PP al PSOE o del PSOE al PP, o on van, no? Clar, donava per fer aquesta imatge que hi ha la Marta, no? Donar una sensació de... incertesa respecte de qui ha manipulat i com aquesta massa de funcionaris, que és una cosa inversemblant en el moment present, no? Perquè tu pots fins i tot dir des d'allà no els doneu que voteu, bueno, però per què? Què saps qui és el que votarà cadascú? No. Segon, tu pots comandar que cadascú a la finestreta que està allà a Correus digui no reparteixo o que no surtin? L'única cosa que podries dir és veritat, és això que he dit abans, respecte de com funcionen uns serveis que, plantejant que el 23 de juliol havien de tenir, no forcés, com ara ha dit en Rubén, des de la vessant sindical, no forcés aquesta massa de persones que estan allà i uns quants complementaris de campanya que els hi han posat a fer la feina d'una manera que jo pensava realment que 1,5 milió de vots no aconseguirien que tornessin els papers a casa per poder votar en un temps rècord. Que ha estat així, eh? I jo crec que ens hem de felicitar, perquè al final, és veritat, al final ha funcionat. Doncs felicitem-nos.
A veure, no us ha passat que en els últims dies heu vist pel carrer més treballadors de Correus? A mi m'ha passat. Sí, sí. A mi el meu barri m'ha passat.
Jo, en el meu poble, no.
I és una constant, i no és tan habitual.
Jo m'he explicat, aquests dies el problema. Jo he votat per Correus, i moltes vegades, i aquesta vegada també he votat per Correus.
Ahà.
Clar, evidentment, la imatge de les oficines de Correus no ha tingut res a veure amb etapes anteriors. Hi he entrat a oficines de Correus a 4 diferents de 3 ciutats diferents. Ja per curiositat, per veure el panorama.
Ja semblava una festa, jo.
No, clar, o sigui, la gentada que hi havia era tremenda, però vull dir que el dispositiu que s'ha fet, realment, ja ha acabat funcionant. Ara també és veritat que aquests 2.500.000 espanyols que ja han votat, que s'han carregat de paciència. Tu arribes a una oficina de correus i allò semblava un gran centre comercial el primer dia de rebaixes, però bueno, la gent estava allà i...
A vegades també.
I la gent implica també el funcionari de correus que estava allà, pobres, en molts casos desbordats de la quantitat d'etiquets que la gent anava agafant.
És que aquí hi ha dues coses. D'una banda, a vegades, quan vas a votar hi ha cua. Vull dir que quan has d'anar a votar també has d'anar a fer cua davant de la urna, que a més amb l'afegit que és un diumenge i que te n'has d'anar més tard a la platja, la gent que vagi a la platja i que no hagi d'anar fent...
A les eleccions catalanes del 14 de febrer hi havia cues.
Per exemple. Sí, sí. Per tant, o sigui que la cua a vegades l'has de fer. I punt dos, ara vaig a dir, el funcionari de Correus, que està allà treballant amb un excés de feina, amb una sobrecàrrega de feina que li ha vingut sobrevinguda, que no s'ho esperaven, i que pensava, mira, ja anem, ens enfilem ja cap a les vacances,
ja allò...
Sí, tindrem un mes tranquil, les postals de les vacances de la gent i va que xuta. Cada cop i volta es troba amb aquest sobrepès de feina. Però, a més, amb aquesta pressió política, perquè m'imagino que això s'ha d'haver notat, com a mínim, en els responsables de les oficines i el que això es transmet cap a la gent que està allà davant del taulell, això sí que em sembla... també que determinats dirigents polítics que al final s'estan construint un discurs per l'endemà de les eleccions no fos cas que l'hagin de necessitar, també que li donin una volta, perquè em sembla tremendament injust. Un cop dit allà, l'última pinzellada de dir, home, la gent que està treballant d'aquesta manera...
Sota pressió.
Sota pressió. I a sobre afegir això, em sembla que no toca.
En fi, ja us dic, les dades ara mateix aproximades serien, en el cas català, 270.000 persones van demanar votar per correu i només 15.000 no ho han fet. Aquí tenen encara aquestes 12 hores per fer-ho. Al global d'Espanya, 2.600.000 espanyols ho havien demanat, 160.000 no ho han fet. Em sembla un èxit. Vull dir, com a dada, en ella mateixa... Ja em sembla un...
Des d'estrès.
Em sembla un èxit. En fi, escolta'm, això passava... això, em refereixo al darrer qüestionament per part de Vox d'aquest vot per correu, arribava aquestes darreres hores d'aquesta campanya electoral, que està també marcat, evidentment, per aquest debat a 3 que hi ha hagut a Televisió Espanyola, debat sense Feijóo. Feijóo estava a la Sexta, vull dir que va buscar també el seu forat per treure el cap. Ara hi anirem a Feijóo. D'entrada, a veure què tal el debat, que us va semblar. Després entrem en algun detall, per exemple, la desaparició absoluta de Catalunya, que em sembla bastant simptomàtica. Però abans d'entrar en aquest punt, sí que us volia demanar si l'heu pogut veure o el tram que hagueu pogut veure, una primera reflexió. Joan, Montserrat i
sí.
Marta.
No, a mi em sembla que va ser el moment de campanya de Yolanda Díaz. No, perquè li ha costat treure el cap i formular el missatge i tenir el protagonisme que necessita i persegueix, no? Si volen que assumi aquesta coalició d'esquerres. Va tenir el seu moment a l'inici de la campanya amb aquella proposta, jo crec que volgudament polèmica, no? De l'herència universal. En els primers dies de campanya van parlar d'això, però jo crec que fins al moment no havia tingut aquest moment, i ahir el va aconseguir. Jo crec que ahir el va aconseguir, si vols, amb la complicitat de Pedro Sánchez, que alguns missatges clarament estaven prefabricats perseguint el vot útil, quan es dirigia de manera, si vols, un punt molt condescendent, no buscant la complicitat de "Oi, Yolanda", no? Quan repetia aquesta crosa. Però ahir jo crec que va ser el moment de Yolanda Díaz, no? En el combat, previsible, si vols, articulat contra Santiago Abascal i Vox, però era el moment que tenia per intentar aparèixer. I llavors l'altra conclusió, llavors si voleu parlem de Catalunya, l'altra conclusió és el baix nivell de l'extrema dreta a Espanya. És a dir, a Europa tenim moltes formulacions de quin tipus d'extrema dreta hi ha, algunes amb molt protagonisme, algunes comandant els governs, com a Itàlia, d'altres amb aspiracions presidencials doncs molt perilloses, França, per exemple, quan arriben les pròximes presidencials, i Espanya ja falcada, no?, el Congrés dels Diputats, però demostrant en cada aparició, quan s'hi juga el pa de veritat, al baix nivell, no? Jo crec que ahir Santiago Abascal va fregar el ridícul. Amb algunes coses molt previsibles, no?, de discurs, qüestionant, per exemple, no?, les polítiques en matèria de drets, no?, sobretot de l'agenda feminista, però em sembla que amb un nivell molt baix, fins i tot per al seu propi públic.
Montserrat i Marta.
Sí, jo la sensació que em va donar, bueno, a part de que no em va motivar gaire, a partir d'un moment determinat vaig dir, ja està, ara...
Bueno, jo crec que alguns moments hi ha amb ells, eh?
Bé, pocs debats electorals jo he vist que els hi sobrés estona.
No,
no
sé.
Que en realitat, no, hi ha més feina perquè no s'accedeixin en el temps.
Sí, que fins i tot que el moderador els hi va haver de dir que si posen una mica de salsa.
No, per això ho dic, no? Sí. Vull dir que va haver algun moment que no, semblava més, una mica desgratat.
També jo crec que Pedro Sánchez, i mira, m'havia deixat això, crec que Pedro Sánchez el que anava era a no perdre. És a dir, va tenir una actitud molt conservadora de no cometre cap error.
Sí. Perdona, Montserrat, que és que quan has dit això m'ha vingut al cap justament en aquests moments, que el fort és pobre, els hi deia, bueno, que hem d'omplir el temps perquè el bloc ha de durar el que ha de durar.
Exacte, doncs pues això, no? Que la sensació és, no sé, qui es podia motivar, excepte, això sí, que tota la dinàmica de bipartidisme que havíem anat veient s'ha ampliat una mica. Jo sempre he dit que en un sistema parlamentari és com si no hi hagués altres opcions, com si no es poguessin pensar altres opcions. És evident que és un debat que estava fet per el conjunt d'Espanya i aleshores pues, han de acotar en els que creuen que són les alternatives al govern i les seves principals comparses, no? I, per tant, el que es va fer és ampliar una mica més el focus sense un dels participants, diguem, dels protagonistes, que de la mateixa manera que Pedro Sánchez anava allà en plan a nivell baix per no perdre, doncs l'altre ja directament no va i així, bueno, que parlin de mi però jo no hi soc, no? Clar, al final, és veritat que per una gent que havia estat veient sobretot a Pedro Sánchez i la política d'esquerres, surt d'una Yolanda Díaz que li dona amb contundència a Abascal. Però Abascal té el seu públic. I aquest públic... A veure com ho dic. Aquest públic té a veure amb un seguit de coses que, per molt que l'esquerra digui nosaltres ho arreglarem, des del punt de vista... Perdoneu, tinc avui una afonia. Des del punt de vista de les polítiques socials més immediates, no? Com viuen en el seu barri, què és el que passa amb la seva seguretat i demés, ja els hi ha calat, no? I aleshores, que Yolanda Díaz els hi vingui a explicar que els hi donarà als fills els 20.000 euros o que l'agenda feminista l'arreglarà ella quan ha estat partícip de polítiques públiques que directament afecten l'agenda feminista, és a dir, que neguen l'existència del sexe femení i, per tant, de la violència de gènere. En el fons, tu dius, Abascal nega la violència de gènere, però és que hi ha una part del seu partit que nega l'existència d'aquest gènere, en el sentit de que nega l'existència del sexe femení. Per tant, què m'està explicant? No? L'altre, tu pots compartir o no de quina manera s'ha de castigar la violència que exerceix un home sobre una dona, però això no ho negaran. L'altre nega l'existència de la dona. Per tant, hi ha un nivell de debat en el que segurament ningú va convèncer algun votant de Vox de canviar-se per qualsevol altra alternativa, el del PP no hi era, i entre Yolanda Díaz i Pedro Sánchez anem a veure si això no reforça la idea del vot útil enfront d'aquesta dreta que, pel que sembla, les enquestes pot guanyar.
Jo crec que el Pedro Sánchez, que va començar molt valent amb els mitjans de comunicació, que va dir, li dèiem amb el Feijó, fem 50 debats, i que, de fet, va començar molt bé. Quan anava als mitjans i anava a les entrevistes, es va moure molt bé, però amb el debat de Feijó va ensopegar. Es va com encongir, es va fer petitet, i no s'ha acabat de recuperar d'això. A mi em dóna la sensació que ahir estava com molt... Clar, per ell era complicat, perquè ell és el president del govern i s'havia d'anar a barallar doncs, amb unes opcions que...
Cap
de, sí, que els taloners no tenien cap... I, a més, amb un candidat de l'ultradreta que al començament ni tan sols el mirava la cara, que, clar, li va costar trobar la posició i, per tant, jo crec que es va mantenir en una posició, això, presidencial i anar deixant anar el seu discurs, però Yolanda Díaz era el seu debat, era on ella tenia la possibilitat. O sigui, només podia guanyar Yolanda Díaz, perquè Yolanda Díaz és molt efectiva a l'hora de defensar el seu discurs i estava en la situació absolutament ideal. Amb un Pedro Sánchez bastant neutralitzat als mitjans, que s'ha fet petitet, i ella que s'anava fent gran, ella s'anava sentint cada vegada més segura i davant d'un discurs que és com un...
És una passada de gol.
És que és com un dolç que té allà per és tot...
Tot el que ella voldria.
Tot el que ella necessitava per vendre el seu discurs. Però jo crec que no ens podem equivocar de pensar que Abascal va quedar malament al debat, eh? Jo crec que pel seu votant, l'Abascal no va quedar malament. Ell va anar...
Aquí la pregunta, Marta.
Jo crec que és una persona doncs, que té uns... que no és la Yolanda Díaz, és evident, no té l'eloqüència de la Yolanda Díaz ni l'argumentari de la Yolanda Díaz, però ell venia amb les seves píndoles... pam, pam, les anava deixant anar i anava dient allò que el seu votant vol sentir. I fins i tot anava dient coses que votants del PP els hi agrada sentir. I allà no hi havia un altre senyor per dir, jo... Que digues que aquest altre senyor, o sigui, el Feijó deu pensar que ell no ho necessita i que té més a perdre que a guanyar, que segurament té raó, eh?
Sí.
O sigui, segurament el Feijó allà hauria quedat...
Votants del PP ara, i alguns votants socialistes.
Ara ja anirem.
Que senten certs missatges de Pascal, no, doncs, que són de tipus social, doncs, de pànic, no sé què.
Sí, sí. Bueno, o sigui, tipus... jo crec que
no hi ha dubte, no hi ha dubte que diguéssim, els missatges emesos per a Pascal anaven dirigits a un públic concret que satisfà i està content quan escolta això i si s'han identificat. Els meus dubtes són més si Pascal ahir va aconseguir esgarrapar més vots dels que persegueix en la frontera amb el PP. I la meva resposta és no. Jo crec que ahir Pascal no va aconseguir aquest objectiu. Ara que diguéssim, el que ell va dir, les píndoles que dirigia a l'esquerra, no?, en coses molt prototípiques, no?, de l'extrema dreta, agradaven al votant potencial de Vox i el que hi ha votant Vox, perquè Vox, doncs, home, té, crec, 52 diputats al Congrés.
Sí, sí.
Doncs, home, aquests sí.
Té 52 diputats i aquestes que n'hi donen al voltant d'una trentena.
Sí, 30... se sentien satisfets. La pregunta és si podia rascar en la frontera amb el PP. I jo crec que amb l'actuació d'ahir, i em puc equivocar, evidentment, no va aconseguir
això.
O no va fer una actuació que...
Parlant amb aquesta mateixa... dinàmica que planteges, Yolanda Díaz, per tant, evidentment, els de Vox no, i els del PP tampoc. Per tant, li vas garrapar vots a Pedro Sánchez? I
això,
si li vas garrapar
sabrem,
vots a Pedro
diumenge.
Sánchez, això pot significar que el bloc de l'esquerra no guanyi. Sí, perquè aquí... per la llei ONT, si tu vas esgarrapant molt, potser resulta que no surten els comptes. I per tant, aquella idea original... Per això dic, he dit al començament, que aquell bipartidisme que havíem plantejat com el vot útil de cada banda, perquè siguin més... escons amb raó dels mateixos vots. Aleshores, Yolanda Díaz a si mateixa s'ha fet un gran favor, però dic jo, eh?
És que aquest no. És el gran problema de Sánchez, és que per tornar a la Moncloa necessita un miracle ple de miracles, de petits miracles. Necessita que el plebiscit, que no va funcionar a les municipals, funcioni. El plebiscit contra Feijó funcioni. Molt difícil. Necessita que en un moment en què el PSOE està... molt castigat a Andalusia, el graner de vots andalús històric del PSOE funcioni, cosa que no fa pinta que funcionarà. Necessita un resultat estratosfèric a Catalunya, no el que diuen les enquestes, estratosfèric, molt difícil. I necessita que l'hora que aconsegueix tot això, sumar, no s'ensorri.
Sumar, assumir alguna
cosa. Això vale. Són molts miracles en un miracle. Per això és molt difícil que el miracle, diguéssim, que persegueix Sánchez i del PSOE sigui possible aquest 23 de juliol.
Això, un dels objectius d'aquest debat per ells deu haver estat, precisament, intentar replegar tot aquest vot que no va ni a cap d'aquests quatre que estaven allà i que per la resta de l'Estat amb ells els hi pot interessar.
Efectivament.
Tot i que, també és veritat, que tots aquests també els necessitaran després a l'hora de la veritat, perquè si aconseguíssim per un moment la possibilitat de quedar amb un frec a frec els dos blocs, el de la dreta i el de l'esquerra, Pedro Sánchez haurà de passar un rasclet i arreplegar tota la resta de diputats que hi ha en el Congrés. Vull dir que...
Al voltant de 20 a 30. És a dir, hi haurà un gruix de 20 a 30 diputats amb els quals... De partits diferents, eh? Hi ha un grup mixt i tot plegat on bueno, on s'hauria de passar a
sí, sí, a per pescar. Tant, per tant, ahir el que havien d'haver intentat era... Pedro Sánchez, i potser per això va fer aquesta actitud tan presidencial i tal, d'intentar atraure vot del PP i sobretot mobilitzar la gent del PSOE que estan allò que si canvien d'opció o senzillament que si no voten. El que passa que, per exemple, en el primer bloc, que era el bloc econòmic, que jo crec que és un bloc molt important, va ser una successió de monòlegs. O sigui, no hi va haver un debat allà entre ells. No, era un deia... És que fins i tot, sobretot en el cas de Pascal, i això sí que és veritat, que ella va anar amb les seves targetes, deuria portar al cap i pam, pam, pam. Perquè anaven, li anaven traient temes i ell... pam, pam, pam. Però una mica ho van fer tots. Cadascú va anar allà a deixar anar...
Perquè ningú sap d'economia.
No hi va haver un debat allà.
No. Quan van fer aquell debat històric entre Solves i Pizarro, allà, amb independència de que el diagnòstic d'un era encertat i es va veure molt després, això és igual. Parlaven dues persones que sabien de què parlaven. Poden tenir models econòmics diferents. Però aquests tres no en saben un borrall. O sigui, no en saben d'això. No forma part, a més, del que ha de saber el líder del partit, tenen una persona concreta, i, per tant, els hi fan fer blocs especialitzats, els quals porten unes fitxes que diuen quina és la frase que han de col·locar, però no en saben, perquè a la major part dels mortals, moltes de les dinàmiques econòmiques se'ns escapen. I si la sabem és perquè, o lletraferits, o per especialització, o periodístic, o de més, s'hi han ficat en això, però aquells que porten la tarja, i ja diuen, la tarja diu que aquí haig de dir que pujant impostos tindrem més, no, que baixant impostos no, que la pressió fiscal és més alta que no sé quant, que el 3%, o el 33%, ens serveix per no sé què, i res més, i no es pot treure d'aquí, per tant, són blocs estancs en el qual no poden contestar un altre.
És que en aquesta campanya no només hem vist això, que és veritat, que et trobes i que la qual cosa provoca que, primer, que no hi hagi debat, però que, a més, que el debat sigui molt baix, tret que s'agafi dues persones, doncs, com el Pizarro Solves. Sinó que, a més, en aquesta campanya hem vist una cosa que, per altra banda, ja sabíem per què és normal, que és que la gent no té al cap totes les votacions que es fan al Congrés dels Diputats. No saben la reforma laboral, qui l'ha votat, qui ha votat a favor i en contra. I això ho han utilitzat d'una manera tremenda, pornogràfica. Escolta, que jo voté la reforma laboral. De dir coses que... Caram...
Caram, quin nivell de despejatè.
Que fort! Sí. I això, veurem fins a quin punt això té una...
Penalitza.
Ja ho veurem, eh? Sí, sí. Que possiblement...
Potser el més icònic de tota la campanya és les pensions, no? Qui va votar qui en les pensions, no?
Però això, si això no penalitza... Sí, que no penalitza, possiblement, ja és. Sí, sí. Clar, perquè el pobre, l'audiència haurà d'estar mirant un debat, doncs amb l'ordinador davant i anar mirant les votacions al Congrés com van anar, perquè no es podran refiar de res el que els diguin en aquell
debat. El següent pas, segurament, i això interpel·la més els mitjans de comunicació, el següent pas dels debats televisius és la verificació en directe, que és una cosa que encara no s'està aplicant, però el següent pas ha de ser aquest, indiscutiblement.
Passa que això, jo crec que és, a dir, és molt interessant aquest debat, eh? Jo crec que també els periodistes hauríem de començar a explicar que és pràcticament impossible de fer.
És molt difícil de fer.
En directe.
En directe, sí, sí.
Per què?
A la Post
perquè molts,
ja es fa.
Perquè, molts,
a la Post
perquè ja es fa. Els polítics habitualment no fan servir la dada en brut, que és la que és fàcil de verificar en directe, sinó que agafen dades en brut que són certes,
sí, sí.
Les relacionen entre elles i en treuen una altra. Sí. I aleshores, això...
Perdoneu,
és a dir, ho dic sí. Ja fins i tot pel propi gremi, eh? Sí, si vols, els propis periodistes haurien de començar a dir que el nivell d'exigència que estem demanant als altres... en aquest cas els polítics, molt probablement en directe tampoc seríem capaços de...
No, per això,
eh?
Això dic que és
molt... Bateria, però,
perdoneu, deixeu-me
una
posar un exemple.
De... I prou... Un gran control, saps?
Sí, sí.
Però realment, fet de veritat.
Es poden verificar moltes dades puntuals,
no,
eh?
Però el que, és a dir...
Hi ha un nivell pot, que en directe en un debat, no,
un debat televisiu,
no és viable.
No, en un debat televisiu es poden verificar totes les dades que es diuen? No, ja t'ho dic ara.
Per això de nou, perquè,
és impossible.
Perquè ara s'està explicant
no,
que sembla que,
impossible.
Vaja, que
no,
això...
No, és impossible. A posteriori, per sort, els mitjans de comunicació ja ho estem fent, a posteriori. En directe és molt difícil i és impossible fer-ho amb totes les dades. Ara, hi ha un camí del mig. Hi ha un camí del mig que tecnològicament és possible i encara no s'està aplicant. I jo crec que aquí sí que s'hi haurà de posar el conjunt dels mitjans de comunicació, i això interpel·la més els mitjans audiovisuals, perquè, diguéssim, són on van a parar, no? Al final la televisió fa els debats més rellevants. Però això és possible. Un exemple. En el debat de les municipals de televisió de Catalunya, a TV3... Mm-hmm. Això va passar parcialment, o puntualment, diguem-ho així, però això va passar. I van haver sobreimpressionades dades en directe que desmentien afirmacions o rèpliques que hi van haver. Només puntuals, però això va passar ja. El problema és que el que va fer Televisió de Catalunya no era la fórmula més ambiciosa que va aplicar, era la fórmula menys ambiciosa que va aplicar. Però tecnològicament hi ha algunes coses que són possibles.
Sí, sí, sí.
Ara... No pots rebatre totes les dades del bloc econòmic, perquè és impossible, però algunes sí que es poden fer. El que segur que ha de canviar, des del meu punt de vista, segur que ha de canviar, és el format que hi va haver en el cara a cara, on no hi ha cap verificació de res, ni cap intervenció dels moderadors. Jo crec que això és un mal exemple.
El que passa que en el cara a cara també va passar una cosa, que és que allò que dèiem, que el Pedro Sánchez es va quedar com encongit. Mm-hmm. O sigui, amb ell li estaven dient coses que ell sabia que no eren veritat.
Que eren mentides, sí.
No ho va dir.
Sí, sí.
És que allò de Pegasus va ser un cas, allò que li va dir, escolti, és que Pegasus és que ho han hagut d'aixivar perquè vostè no els ha donat les dades, i no era el govern espanyol qui no havia donat les dades. Correcte. Com pot ser que ell en aquell moment no fos capaç de respondre?
Però tu creus que ho sap? És a dir...
Home, ell ho hauria de saber.
Sí, ja.
Doncs les votacions al Congrés. Les votacions al Congrés.
Tampoc.
Sí, home, ella ha de saber...
El Parlament Europeu ha passat de diputats que... ja sabeu, no?, com van els eurogrups que incorporen de tots els països. En una votació en la que s'havia donat una consigna des d'aquí, d'una certa llei, hi havia diputats propis que s'havien equivocat. Què vol dir això? Ja sé que és el president del govern, però jo tinc la sensació de que més que mai, no dic que altres vegades no hagi passat, però més que mai, es tracta d'un president abocat a la pantalla, a la passarel·la, a la imatge. I és possible que les coses aquestes que dius que hauria de saber no la sàpiga. És a dir, no tingui la capacitat de recordar perquè no és el seu... No és la seva guerra. Es tracta d'una guerra de la imatge, del Falcon con las gafas, de la presidència europea i jo estic allà a figurar. I li ha funcionat molt bé, però, no dic en sentit...
No, però malgrat...
Dic que no és aquest president que se sap totes les dades, les té al cap i diu, perdoni, però això no és cert.
Estic d'acord amb la Marta que en el cara a cara ell es va encongir i, per exemple, en el cas de Pegasus, és que era claríssima la resposta. I jo crec que molta gent ho va formular en directe, no? Escolti'm, això ho ha obstruït Israel. Ha anat així.
Però,
és a dir,
creus que si ho sap no ho diu?
Bueno, és que
però
això...
què vol dir? Que un president del govern s'arronsa i es queda engin?
També és veritat que és el final del debat.
Sí, és
si allò fos un combat de boxa, per exemple, ja és quan el que està a punt de perdre ja està
per exemple,
no s'aguanta dret. Abans
que ahir, per exemple, en la reforma laboral van reaccionar de forma immediata tant Yolanda Díaz com Pedro Sánchez. Els va dir, escolti'm, vostès van votar com Bildu, en contra.
Ja anaven preparats.
Ja
se l'havien estudiat.
Però és que votacions d'aquestes van sortir en el cara a cara, que ell les ha de saber per força, perquè va ser que van suar la cancel·lada fins a l'últim moment, i ell ho havia de saber. Uh-huh. I no li respon... O sigui, és això que diu el Joan, que estàs a casa i des... Digue-li!
Vale. I aleshores resulta que...
Sí.
Però penseu una cosa, com s'ha de perdre un debat en raó de si te'n recordes o no? Imagineu que li ha passat això que dieu, no? Que s'ha quedat bloquejat. Aquesta és la reacció amb la qual es decideix la presidència d'un govern? És a dir, al final el debat...
Doncs a vegades sí. A vegades sí, perquè malauradament... Nosaltres voldríem... La Marta i jo, per exemple, que treballem en diaris escrits, ens agradaria pensar que el nostre grau d'influència i que els electors es lleven i cada dia llegeixen els nostres articles. A vegades sí i a vegades no, però sobretot el que queda són moments. I els moments són molt televisius.
Ja, per això dic... Que justament és el tipus de personatge polític més abocat a això. I ara, curiosament, quan li van preguntar per dades concretes, saps, allò que queda desbloquejat.
Mai hauríem dit, però, que en aquest duel, dels mitjans, el Feijó li hauria guanyat tant per la mà a Pedro Sánchez, perquè va començar fa 15 dies, vam començar, que justament era l'inrevés. Era un festival de Pedro Sánchez en los medios, que estava... Vaja, que...
I quina por que tindrà,
Feijó. Marejava tots els periodistes, clar. I de cop i volta apareix el Feijó, que ningú donava un duro...
Quan no tens res a perdre.
Clar,
tens tot a guanyar.
I a més a més...
El cap el que fa.
Alguna cosa, jo crec que se'ns escapa alguna cosa, segur. Perquè recordeu que Pedro Sánchez es va estar tot el dia concentrat preparant-se...
Tot el cap de setmana, no el dia.
Mentre el Feijó...
Hi va haver mítings.
I el Feijó va fer mítings, fins i tot, crec que el mateix matí va fer un míting. I aquí hi ha alguna cosa que no acabem de...
Hi ha una bambalina que no coneixem.
Sí, perquè no té massa sentit.
Per tornar al debat, el d'ahir... Feijó no hi era, ho enteneu, que no hi fos o no, ahir?
És a dir, entendre-ho sí, pensar si és un encert o no, això és una altra cosa. Jo crec que és un error, però es pot entendre, segur.
Ho dic perquè ahir va començar a sortir també a la tertúlia, és a dir, no hi ha anat un candidat que el discurs públic que està fent és que vol la majoria absoluta. És a dir, no és un candidat que ja té la victòria feta, la victòria en el grau que la vol, i que prefereix no arriscar per no perdre... sinó que és un candidat que està demanant el vot per aconseguir la majoria absoluta i que sap que li falta un pas per arribar a la majoria absoluta, renuncia a un debat al prime time a televisió.
Sí.
Bueno, però pensa que... Clar, en l'àmbit de la aquesta dreta, que té una dreta a la seva dreta, voldria jugar per aconseguir aquesta majoria absoluta a dues bandes a la vegada, i és molt difícil, no? Uh-huh. D'una banda, recuperar o dir-li a la gent de votant de Vox, esteu millor a casa, que és d'on vau sortir, i quin sentit té, i anem a... Però al mateix temps vol guanyar vots del PSOE, que, i torno a dir-ho, que no és menor, i a votant del PSOE, que ha votat i votarà les proclames de Vox, perquè es queda en aquesta part... que té a veure més amb l'economia, la seguretat, la lluita per una feina en raó de col·lectius que venen de fora. És a dir, tot aquest missatge, per alguna gent que està passant molt magres i que el PSOE no li ha arreglat i no li arreglarà Sumar, diu, pues jo voto Vox, perquè el PP és massa tou en aquest sentit, no? Clar, fer les dues coses a la vegada, com es fa? O com ho fas? Doncs no vas. I dius, d'aquesta manera no confronto, no sento el ronron de Bascal dient ets tou i estàs dient coses que no sé què, i al mateix temps sento tant a Sumar com al PSOE dient-me l'única opció que tens és perquè aquesta és l'opció, no? No? Quina opció hi ha? Pues que pactis amb Vox. Com això no ho vull sentir i està tot el dia dient que ell preferiria Page que va Bascal, no sé què, pues me quedo en casa. Perquè en aquesta dinàmica, que sembla que va de pujada o com a mínim no de baixada, l'única cosa que puc passar és que perdi. I, per tant, clar, això s'entén. Ara, sí, no sé si això és bo per ell, tenint en compte que jo sí que ho penso, que Abascal fixa el debat en els temes que li interessen al seu votant i a lo millor fins i tot rescabala algú que diu que covardica aquest PP que no ve i no s'enfronta, no? No sé.
Jo crec que els candidats haurien d'anar als debats i això hauria de ser així i és que no s'hauria ni de plantejar. O sigui, els candidats han d'anar als debats, sobretot el debat de la televisió pública. Mm-hmm. Si has d'anar a un debat, és el de la televisió pública. Després decideix si vas a altres, no, però el de la televisió pública hi has d'anar. Un cop dit això, tampoc no entenc per què la resta de candidats no podien estar. La resta de candidats que tenen representació al Congrés. Mm-hmm. Per què aquells tres i no tots els que tenen representació al Congrés. Per què? Per tant, podem plantejar moltes coses. Per tant, primer, hi hauria d'haver anat. I hi hauria de penalitzar, com deia abans, a un candidat que no va a un debat electoral. Perquè el debat electoral és el que permet millor que cap altre confrontar els posicionaments de cadascú. Perquè en els mítings vas amb els convençuts, els deixes anar el lema del dia i ja està. Per tant, el debat és molt important i hauria de ser una obligació que no es poguessin saltar els candidats perquè la mateixa pressió que tenen els obliga a anar-hi. I ell no l'ha sentit, Feijóo no l'ha sentit. I no només no l'ha sentit, sinó que és com si tens una final de la Champions, no, al final no, una semifinal de la Champions, i has guanyat el primer partit i et pots saltar el segon, doncs te'l saltes, dius, caram, per què he de tornar a anar si tothom diu que l'altre ho fa millor que jo, i resulta que l'he guanyat, per què he de tornar-hi a anar? S'ha estalviat i jo entenc, o sigui, per una banda em sembla fatal que ho pugui fer, però per altra banda, podent-ho fer, entenc que ho hagi fet, perquè a més, Feijóo és una persona que els últims mesos cada dia veiem un vídeo d'una patinada. Feia de Rajoy amb frases que no acabava, coses que no tenien sentit. I per què se l'ha de jugar una persona que no controla els mitjans, no controla la intervenció davant dels mitjans, per què se l'ha de jugar a perdre? I a més, vas allà a posar-te al costat de Bascal, que és que el mateix Pedro Sánchez va dir que li fa vergonya posar-se al seu costat. Doncs potser segurament sí, no? Uh-huh. Que no se sent especialment còmode al costat de Bascal. But s'ha pogut estalviar aquesta imatge.
T'he de dir que el Feijóo, clar, el que va fer va ser anar a la Sexta, que l'entrevistés al Ferreres. Uh-huh. I tampoc, dic per això que quan comentaves cada cop que Feijóo feia un acte, no, acabava sortint un vídeo d'alguna relliscada. A ell li va sortir el tema de la fotografia. Uh-huh. Amb el Dorado. Clar, la sortida, una altra vegada... No? Al final, abans dèiem, Pedro Sánchez, com pot ser que rellisqués el debat amb coses que ja sabia, no? Que sortia que no respongués? Jo t'he dit que jo no entenc per què Feijóo no s'ha treballat una resposta a aquella fotografia.
Mm-hmm. És inexplicable. És inexplicable. De la mateixa manera deien
que... Potser és que no hi ha resposta, eh?
Potser no hi ha resposta.
No hi ha resposta però segur, explicable.
La resposta d'ahir de Feijóo és... Jo em vaig fer aquella foto amb el senyor Dorado perquè no sabia en aquell moment que el senyor Dorado era narcotraficant o havia estat vinculat al narcotràfic. La Vanguardia, El País, El Mundo, l'ABC... van explicar el 1989 que el senyor Dorado havia sigut acusat de contraband de tabac. El 1990 havien explicat que el senyor Dorado havia estat implicat en l'operació Nécora, que això més o menys a qualsevol, no? Qualsevol persona que fos adult en aquells anys, com a mínim li sonaria que allò existia i havia sortit.
Total, exacte.
Això és 89 i 90, la fotografia és del 95, i ahir Feijóo diu, no sé, no ho sabia, perquè aleshores no hi havia Google.
Segur.
Per si algú no va veure ahir la Sexta, que és probable, sapigueu que la resposta... és, no ho sabia, segur que... en aquella època no hi havia Google.
No, anava a dir que potser no es pot explicar bé, com diu la Marta, però segur que hi ha una resposta millor que això de Google. Segur. Has de poder haver treballat una resposta millor que aquesta. I per això és inexplicable que no tingui un argumentari preparat al respecte. Dir, si vols, que la relació doncs era molt residual. I que sí, que aquell dia van anar amb el vaixell, però que era una relació molt residual, el que vulguis. Però no pots dir atendre a Google, perquè a més és com dieu, el ministre de l'Interior havia explicat l'operació Nècora, tothom a Galícia ho sabia, era un tema de Vox Populi. És inexplicable,
En fi.
Ara m'estaven recordant, 95. Jo crec que va ser aquell any que vaig estar a Galícia i tothom deia on vivia i tal i qual, tothom sabia tot, a l'illa de Grosa, no? I pensava, ostres, quin nivell de relaxació amb la que aquesta gent... Però potser era això, i fixa't, això és molt difícil d'explicar. La manera relaxada en què una part, diguem, del món gallec viu, que hi havia una gent que es dedicava a aquesta cosa. Però com ho expliques, això? Com expliques una cosa que anant pel carrer i veient el grau de... és igual, no? Sí, aquí viu, aquí, a més té una casa fatal perquè no té gaire gust. De això com ho expliques? No té explicació.
Jo crec que això segurament el que sí que fa és distorsionar l'impacte que pot tenir, perquè quan ell fa... Cada vegada que ell es deia que faria el pas per ser candidat, pum, apareixia la foto. Cada vegada, perquè fa molts anys que es parla que Feijóo pot ser candidat, però pum, apareixia la foto, perquè en el moment en què es va fer aquesta foto... Google no sé si en tenia gaire, però Twitter sí que encara no el coneixem, però ara sí, ara el Twitter l'escampa la foto per tot arreu. I segurament no van ser capaços de valorar prou, que, tenint en compte que amb aquesta foto aconseguim majories absolutes a Galícia, de quina manera impactaria això a la política espanyola. Però el que és veritat és que hi ha, en el cara a cara amb el Pedro Sánchez va insinuar hi ha algunes fotos... No sé, però la Yolanda Díaz, que aquest tema el coneix prou bé... l'ha rebentat amb totes les lletres i per tant sí que és veritat que no té massa sentit que encara que sigui a l'últim moment el dia que la Yolanda Díaz ho posa damunt la taula amb tota la seva alegria no, el comitè de campanya del PP no plantegés una resposta en més sentit, segurament.
En fi, escolta'm, fem una pausa per la publicitat. Ara en torna, seguirem parlant ja no tant del debat. Una de les coses que va passar en el debat és que de Catalunya pràcticament no se'n va parlar, per tant, tampoc en direm massa. El que sí que jo crec que és significatiu des del punt de vista del que està passant amb aquesta campanya electoral aquí a Catalunya és el que ahir es van retreure Aragonès i Turull. Que jo crec que és bastant significatiu del que està passant ara mateix políticament a Catalunya. Ara els escoltarem i en parlem després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà... El...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De la publicitat, que en aquesta campanya electoral, una cosa que ja havia quedat clara, i més aquí el programa vam parlar, hem anat parlant aquests dies, es veurà en el debat de TV3, és la falta de sintonia entre Esquerra i Junts. Van començar la campanya per enèsima vegada fent proclames de buscar unitat en algun sentit, i acaba la campanya com no ha canviat la situació entre ells des de fa una bona colla d'anys,